Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, tingueu tots i totes, i sigueu benvinguts i benvingudes al penúltim programa d'aquesta quinzena temporada 2024-2025 de Parlem d'Òpera. Un programa més i la temporada serà història i nosaltres ens n'anirem de vacances. No sé vosaltres, però a mi em convenen molt, eh? Els darrers mesos han estat un veritable tour de force amb la direcció artística de la FOC i l'haver de fer el programa cada setmana. Tot això ha estat un esforç afegit, bàsicament perquè fa el temps disponible, que ara és ben poc. Però vaja, personalment vull continuar tenint aquest contacte amb els oients i us ben juro que faig malabarismes per tal que tot surti i la temporada vinent tornaré a estar amb vosaltres, inxalà, a partir del mes de setembre, fresc com una rosa. Però no avancem esdeveniments encara perquè avui no acabem pas. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al nostre programa número 611.
Oh,
Sentíem, per començar, del segon acte de la Sonàmbula de Bellini, l'ària del vino A perché non posso odiarti, a la veu de Luciano Pavarotti, el London Opera Chorus i la National Philharmonic Orchestra, tot sota la batuta de Richard Boninch. I això és així perquè en el programa d'avui us acabaré d'explicar la meva particular temporada 24-25 amb el que he vist durant els mesos de maig i juny, que està molta cosa, per cert, fet que ens obliga a no posar música a totes les òperes que he vist, amb un repertori molt eclèctic on hi ha de tot. La Sonàmbula, com segurament sabeu, es va fer la temporada del Liceu entre abril i maig, i jo la vaig veure el dia 5 de maig. La parella protagonista fou Nadine Sierra Dina i Xavier Anduaga Elvino. Haig de dir que la soprano americana canta molt bé, com els àngels, és simpàtica, és guapa, fa veritables focs d'artifici amb la seva veu, però a mi, personalment, em deixa fred. Ja ho vaig dir quan va venir a fer la Lucia di Lammermoor, ara fa 4 anys. El motiu és que no em transmet res, cap emoció. A mi ja m'ha passat l'època de conformar-me amb unes quantes filigranes vocals, per molt perfectes que siguin. No sé si m'explico. I el dia 8 de maig, sense moure'm de Barcelona, vaig anar a l'auditori a veure Das Paradies und die Peri, el paradís i la peri, sent la peri, un esperit de la mitologia persa islàmica. Oratori profà de Robert Schumann, estrenat a Leipzig el 4 de desembre de 1843. Una obra preciosa i refinada, haig de dir, amb solistes i cor que van a càrrec de Jordi Savall i la seva trup. Vaig gaudir-ho molt mentre estava pendent en els entreactes de la Fumata Blanca, ja que va coincidir amb el dia de l'elecció del nou papa Lleó XIV. I ara sentirem un fragment de Das Paradies und die Peri, i és el final de la segona part, Schlaf nun Unruhe in Träumen voll Duft. Dorm ara i descansa en somnis plens de fragància, a la versió de la soprano Barbara Bonney, la Peri, el cor Monteverdi i l'orquestra revolucionària i romàntica dirigits per John Elliot Gardiner.
Thank you.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I després vaig anar a Madrid, on vaig estar 4 dies, amb esdeveniment musical diari. El primer fou una òpera nova per mi, que tenia ganes, moltes ganes de veure, doncs, la producció que va presentar el Real, juntament amb la Monet de Brussel·les. Jo ja feia temps que la seguia, sobretot a la capital belga, on ja s'ha fet un parell de temporades, però veient que la feien a Madrid, cap allà que vaig anar. Parlo de l'òpera de Nikolai Rimsky-Korsakov, La llegenda del tsar saltant. Un curiós conte de fades rus, el qual Dmitri Chernyakov, el famós director d'escena, també rus, i força enfant terrible, també li va donar un toc personal, presentant el rol del príncep Gwydon, que és el veritable protagonista, i que era el tenor Bogdan Volkov, com una persona autista. No va quedar malament, haig de dir. Va afegir una certa emoció a la història. La producció era esplèndida, base sobretot de projeccions, fins i tot en 3 dimensions que em deixaven bocabadat, haig de dir. Un senyor espectacle i una música esplèndida, com sol ser el cas de Rimsky, sempre. Aquesta òpera, estrenada a Moscou en el Teatre Solodovnikov, un teatre privat, l'any 1900, conté el famós fragment musical El vol del Borinot, molt conegut com a peça de concert. I tot seguit sentirem de l'acte quart l'àrea de Saltant. Jo també vaig conèixer l'Alegria en altres temps, amb el baix Ivan Petrov i l'orquestra del Teatre Acadèmic Estatal de la URSS Bolshoi de Moscou, sota la direcció de Vasily Nevolsin.
Наградил нас Бог женой, не сыскать другой такой, не сыскать другой такой. Ковала, очи долу опускала, и румяна, и бела, и обычаем мила. Думал я, коль будут дети, нет царя славней на свете. И душа мы в душу с ней жили ровно 20 дней. Жили ровно 20 дней. Шел в поход, не так ее оставил, 100 боярд у челяди приставил, чтоб ни в чем ей не было отказа, берегим царицу пуще глазу. Ах, Гвидон, мой нрав бедовый, и в сердцах на все готовый. Сам жену я не сберег, на погибель сам обрек. Сам, сам обрек. Каждый день я Каждый день я в этом каюсь. Долгую ночь с тоской я, долгую ночь я маюсь. О, былого не вернешь, но Хоть слезами, хоть слезами.
Això fou el dia 10 de maig i el diumenge 11 vaig anar a l'Auditori Nacional a sentir una d'aquelles òperes en concert que conformen el magnífic cicle d'òpera barroca del Centre Nacional de Difusió Musical. En aquesta ocasió fou la Didone Abbandonata de Baldassare Galuppi, una de les molt nombroses versions que existeixen d'aquest llibret de Metastasio. I aquest es va estrenar a Mòdena l'any 1740. Aquesta mateixa òpera, anys més tard, el 1752, una mica revisada, va sonar a Madrid amb motiu de l'aniversari del rei Ferran VI en un espectacle organitzat pel famós castrat Faninelli. I això, aquesta versió és la que van presentar a Madrid. Aquesta interpretació del 2025 va anar a càrrec de l'excel·lent conjunt instrumental espanyol Nereides, dirigit per Ulisses Illán. Una molt bona funció. I després, els dos següents dies, vaig anar a veure concerts en el mateix auditori, un de la London Symphony Orchestra, dirigit per Gustavo Dudamel i en presència de la soprano Marina Rebeca, i un altre més de batalla de l'Orfeón Donostiarra i l'Orquestra Clàssica Santa Cecília, amb multitud de peces molt populars.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Després de la meva excursió als Madriles, vaig tornar a veure òpera a Barcelona, i concretament en el Palau, dins del cicle barroc que també organitzen en aquesta sala de concerts, en el meu parer, molt menys brillant que el de Madrid. En aquesta ocasió, el dia 14 de maig, vaig poder sentir el Tamerlano de Händel, òpera que data del 1724, que no és nova per mi. Doncs ja l'havia vist en concert en el Liceu l'any 2011, i també representada en el Kennedy Center de Washington, D.C., el 2008, amb dues vegades en Plácido Domingo en el rol de Bayasset. A veure, Tamerlano és una de les obres més dramàtiques i fosques del compositor anglès d'origen alemany, de manera que no és fàcil d'escoltar, i a mi se'm va fer feixuga, haig de dir-ho. I a més és llarga, malgrat la presència de dos molt bons contratenors, el francès Paul-Antoine Benoît Dijan com a Tamerlano i l'anglès Alexander Chance com a Andronico, i el gran René Jacobs dirigint la Freiburger Baroque Orchestra. Sentim a continuació música de Tamerlano, l'àrea de l'acte primer del personatge que dona nom a l'òpera, Vodar Pace a una alma altiera, amb el contratenor Derek Ragin i els English Baroque Solis dirigits per John Elliot Gardiner. Thank you.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
París fou el meu següent destí. A la capital francesa hi vaig anar 10 dies, una mica en pla vacances, però treballant. Per exemple, hi vaig tenir una important reunió de cara a una producció de la nostra temporada 25-26. Malgrat tants dies, només vaig veure una òpera, o millor dit, una opereta. Georges Bizet és conegut sobretot per Carmen i també pels Pescadors de Perles, oi que sí? Però en la seva breu vida de només 36 anys va fer algunes òperes més. La primera va ser una opereta en un sol acte i la va compondre quan només tenia 18 anys. I fou Le Docteur Miracle, fruit d'un concurs convocat per Offenbach i guanyat ex aequo per Bizet i Charles Lecoq, del cas del qual en varen parlar en proposar el descobriment de la seva òpera La fill de Manat Angot no fa pas gaire temps. La de Bizet es va estrenar el 9 d'abril de 1857 en el Teatre des Buffes Parisiens. Va caure en l'oblit, però en el segle XX es va recuperar una mica, fins i tot amb un enregistrament, i ara l'han rescatat en el Teatre du Châtelet, on la vaig anar a veure el dia 1 de juny. Una producció amb un color dominant, que era el vermell, una mica estracanada, per passar l'estona sense gaire pretensions. L'espectacle va tenir una primera part amb la música incidental d'un Bizet més madur per a l'Arlésienne, obra teatral d'Alfons Daudet, on hi havia narrador, cantants, orquestra, ballarins, actors, etc. Francament, ho vaig trobar una mica cunyàs, ja que era molt de bla, bla, bla. Sentim, si us sembla, ara mateix l'obertura de Le Docteur Miracle a càrrec de l'Orquestra de Ràdio França, dirigida per Bruno Amaducci. Enregistrament emès per la ràdio el dia 1 de març de 1976.
Thank you.
Parlem d'òpera.
I tornant de París, més òpera a Barcelona, al Liceu concretament. El dissabte dia 7 de juny vaig anar a veure l'última funció d'aquesta controvertida producció del Giulio Cesare in Egitto de Handel, signada per Calixto Vieito, sempre polèmica, oi? Amb el final, amb tots els cantants asseguts en sengles vàters d'or. Alguns s'han escandalitzat, també em va fer riure, més aviat. La producció, si bé tenia alguns moments de bellesa estètica, la veritat és que la vaig trobar molt sense sentit, que no afegia res, ni per bé ni per mal, a la història. En definitiva, si poso la balança, em decanto una mica més cap al no em va agradar que cap al sí. Algunes coses, com ara fer que el cantant es tregui la roba per cantar la seva ària, per després tornar-se a vestir, no les vaig entendre en absolut, ni sabria dir el per què. L'orquestra, dirigida pel mestre William Christie, el de les Arts Florissant, era una barreja d'orquestra moderna, la del Liceu, amb alguns instrumentistes d'època que portava el prestigiós director. El resultat és que resultava poc barroc, realment, excepte en el moment puntual en què intervenien les trompes naturals. I les veus, en general, fluixes, amb alguna excepció. La senyora que feia de Sesto no em va agradar gens ni mica. Veu molt lletja i, a més, cantava fora d'estil, per l'estil barroc i de qualsevol altre. Em quedava, no sé, la van aplaudir molt i molt, però, bueno, en fi. Una anècdota personal, jo estava ben convençut que començaven a les 19:30, com sempre, resulta que començaven a les 18, així que vaig arribar tard. I vaig haver de veure un bon tros de la primera part en una pantalla situada a la sala Tenor Vinyes, a l'alçada de l'amfiteatre. No m'havia passat mai, això. M'he de començar a preocupar. Mentre penso la resposta, sentirem música del Giulio Cesare, l'àrea del protagonista Battaccio e Nascosto, que si bé en el Liceu fou el contratenor Xavier Sabata, aquí la sentirem amb un baix baríton, concretament amb Bryn Terfel, juntament amb la Scottish Chamber Orchestra, dirigida per Sir Charles McCarras.
Agito, nascosto, quando avido e di preda, l'astuto cacciator, l'astuto cacciator, va tacito e nascosto, quando avido e di preda, l'astuto cacciador, l'astuto cacciator, l'astuto cacciator. Disposto, non brama che si veda l'inganno del suo cor, l'inganno del suo cor, l'inganno del suo cor, e chi è a mal far disposto non brama che si veda l'inganno del suo cor, l'inganno del suo
Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Per imposició del meu apretat calendari, aquest programa s'ha enregistrat força abans del dia de la seva emissió, de manera que encara no he vist tots els espectacles dels que us parlo. És més, és a partir d'aquest moment que comença aquesta situació. Tot el que us explicaré és en el futur. I començo amb una expedició a Hamburg, Alemanya, ciutat de la qual ja vaig visitar el seu teatre d'òpera fa uns anys. Devia ser el 2013, perquè recordo que es commemorava el bicentenari de Verdi i oferien produccions d'algunes de les seves òperes més desconegudes. I així vaig poder veure la batalla di Legnano. En aquesta ocasió, la meva visita, acompanyat per uns amics, ha sigut per sentir obres més conegudes, però obres de les grans. El dissabte, dia 14, hauré vist la Salomé de Richard Strauss, òpera dura i extenuant com n'hi ha poques. Serà la meva quarta vegada tot veient Salomé. En aquesta ocasió, sota la direcció musical d'Alexander Sodi, a qui no conec, i escènica de Dmitri Cherniakov, altra vegada, que sí que conec, oi? I veurem Vida Migneviciute com a Salomé i Christopher Malman com a Joe Canahan. Precisament ell interpretava aquest paper l'última vegada que la vaig veure i que va ser a Frankfurt. Us convido a sentir un fragment de Salomé a Herrlich, amb Heinz Ennig, Herodes, Eva Marton, Salomé i Brigitte Fassbender, Herodias, la Filarmònica de Berlín i Zubin Mehta, la batuta.
Herrlich! Wundervoll! Wundervoll! was dein Herz begehrt. Was willst du haben, sprich!
L'endemà, diumenge 15, hauré pogut practicar el meu culte, cosa que faig el més regularment possible, que és veure Tristan und Isolde, la meva 14a vegada. Serà la segona vegada aquesta temporada, després de la Deutsche Oper de Berlín, al gener. A Hamburg dirigeix Ken Nagano, musicalment i escènicament Ruk Berghaus. Simon O'Neill és Tristan, Catherine Foster, Isolde, Katia Piebeck, Brangen i René Pape, el rei Marque. No us en poso música perquè ja la coneixem prou.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I és tornar a Hamburg i enfilar l'endemà cap a València, on en el Palau de les Arts el dia 17 hi haurà tingut lloc la gala d'entrega dels Premis Òpera 21. Sabreu que entre els premiats enguany hi ha l'Escola d'Òpera de Sabadell, cosa que ens fa molta il·lusió. L'endemà, dia 18, hi ha l'Assemblea d'Òpera 21 i al vespre ens conviden a veure una funció de Roberto de Verreux de Donizetti amb Eleonora Burato, Silvia Tro Santafé i Ismael Jordi, i direcció musical de Francesco Lanzilotta i escènica de Jetske Michensen. I ara sentirem la cabaleta de Roberto de l'acte tercer, Bagnato il sen di lagrime, amb el tenor Don Bernardini i l'Orquestra Filarmònica d'Estrasburg sota la batuta de Friedrich Haider.
Bagnato al sen di lagrime,
Parlem d'òpera.
I el darrer viatge a fora d'aquest període serà el que faré un cop més a l'Òpera de Frankfurt, on veuré dues produccions. Per cert, que la temporada vinent no la trobo excessivament interessant. Bé, el que veuré ara serà en primer lloc el dia 25, per tant, ja després de l'emissió d'aquest programa, i serà el Xina, el tercer Händel en poc més d'un mes, una òpera que conec prou, però que per mi és de les més boniques i interessants del seu autor. Com sempre, amb cantants de la companyia, espero que m'agradi. Sentim-ne un fragment, la deliciosa ària de Ruggero, Verdi, Prati i Selve Amene en la veu de la gran Teresa Berganza, acompanyada per la London Symphony Orchestra que dirigeix Richard Boninge. però el meu objectiu real és l'endemà dijous 26, un Rossini seriós que encara no he vist mai, ni tan sols a Pesaro. Bianca e Faliero, melodrama en dos actes amb llibret de Felice Romani, que Rossini va estrenar a l'Escala de Milà el 26 de desembre de 1819. Una història ambientada a la Venècia del segle XVII. Un drama amb final feliç. Veig en el repartiment la mezzosoprano basca, guanyadora del Vinyes fa pocs anys, Carmen Artaza, com a Faliero. I això m'interessa molt. I ara sentirem del primer acte de Bianca e Faliero el cor Viva Faliero amb el Cor Filarmònic de Praga i la London Sinfonietta Opera Orchestra sota la direcció de Donato Renzetti del Festival de Pesaro de l'any 1986.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I acabo ja. Dia 28 de juny tornaré a estar al Liceu en la meva última visita de la temporada per veure la Rusalka de Dvořák, una coproducció amb el Real, les Arts i la Semperoper de Dresden, a càrrec de Christoph Loy i dirigida musicalment per Josep Pons. Em fa una gran il·lusió per la protagonista, que és la gran Smik Grigorian, per mi la millor soprano de l'actualitat. També hi haurà Piotr Beczala, el tenor polonès, que serà el príncep, i Carita Matila, la princesa estrangera. Veig que l'amic Manel Esteve hi farà dos papers, i també dos papers la jove mezzo madrilenya Laura Orueta, que cantarà en la propera temporada de La Foc. Sentim a continuació el preludi de Rusalka, perquè no sempre serà la cançó de la lluna, oi? Amb l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Sir Charles Mackerras. I amb això m'acomiadaré fins a la setmana que ve, que serà el darrer capítol de la temporada. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.